Opinió, controvèrsia, punt de vista, resposta, pluralitat. Això és el debat a l'Hora L. Un cop al mes parlem sobre els temes d'interès de les nostres comarques amb els seus protagonistes. Un debat en primera persona. El debat a l'Hora L. Aquest dimarts a les 12:20 del migdia a Ràdio Móra d'Ebre.
L'Hora L amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i seguim avançant al magazín de l'Hora L. Avui al debat hem de parlar del producte de casa nostra. En aquest cas, la fruita dolça, i és que fa poques setmanes el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, quan ja ens visitava aquí al Fil Directe, se'n recordaran que vam deixar un tema per a més endavant. Senyor Jardí, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Se'n recorda d'aquell dia?
Me'n recordo perfectament.
Era els dies previs a que el viatge que havíeu de fer a Bielorússia. Ja heu tornat, heu fet els deures, amb molta experiència que, sens dubte, porteu acumulada ja, i avui és el dia per a parlar-ne d'aquest viatge a Bielorússia, amb diferents empreses del sector que hi van viatjar. I bé, per començar, m'agradaria que em contextualitzés una mica aquest projecte, aquest viatge que s'enmarca, no és un viatge perquè sí, perquè la gent no ens entengui, sinó que està enmarcat dins d'un projecte per al potenciar el sector de la fruita dolça a casa nostra.
Quasi que ho has explicat tot amb la teva pregunta. Em deixes poques coses a dir. Això és un projecte que és de llarg recorregut, és un projecte que no està improvisat, és un projecte que té un fonament, crec que molt, molt profund i estructural. És un projecte que surt del diàleg amb els diferents productors, amb les necessitats que ells han detectat al llarg dels temps, on ells tenien dificultats per a aconseguir els seus reptes, per a aconseguir les seues fites. El Consell Comarcal ha intentat, doncs, ajudar-los amb tot allò que amb ells era més dificultós. Aquest és un projecte que ja és el tercer any que s'aplica, esperem que tingui continuïtat de cara al futur i que, a més, se pugui implementar en altres àmbits agroalimentaris de la comarca, i també comencem amb el sector turístic amb aquestes setmanes en les que estem ara, en aquests moments. Com dic, és la tercera etapa d'un projecte, doncs, crec que molt ben pensat i molt ben treballat per part dels tècnics del Consell Comarcal. El primer any vam fer una expedició comercial a Holanda, a Amsterdam concretament. L'any passat vam fer Rússia, concretament Moscou i Sant Petersburg, i aquest any, doncs, fa unes setmanes acabem de tornar de Minsk, a Bielorússia, i crec que són les empreses les que hauran de fer la valoració de si ha estat positiu o ha estat millor o pitjor que amb altres edicions, però crec que estem sortint prou bé, tenim capacitat de maniobra, tenim cintura. S'ha estat, a l'últim moment hem canviat la destinació, perquè la destinació inicial era Qatar, però hem detectat que hi havia una capacitat de penetrar el mercat molt més important a Bielorússia, atès a l'estudi de la progressió del consum de fruita dolça en aquest país, i interpretant que és una bona porta d'entrada a les repúbliques de l'antiga Unió Soviètica, i per tant hem pogut canviar el rumb amb petició dels propis interessats, i així ho hem fet. Hem tornat, jo crec que ha anat prou bé, i després el temps i les empreses seran les que diran si hem aconseguit reptes o no, i ells manifestaran també la seva opinió en comparació als anys passats.
Molt bé, doncs incorporem també en aquesta taula de debat, a part del senyor Jardí, el Rodríguez Sedó. Ell és de Serimacharre, de Tivissa. Rodríguez, què tal?
Hola, bones tardes.
Molt bones, benvingut a la ràdio.
Gràcies.
T'estrenes a la ràdio?
Sí, senyor.
Sí? Sempre és bo estrenar-se en aquest mitjà de comunicació. I també nosaltres tenim el Marc Pinyol, del grup Fruiter de Benissanet. Marc, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Tu ja ets més veterano, en aquest sentit. Però, sens dubte, ara ho comentava el senyor Jardí, que comentàvem aquest viatge a Bielorússia, Holanda, Rússia i ara Bielorússia. Dels tres, si us heu de quedar amb algun,
diferents.
En quin us quedeu?
Diferents.
Diferents.
Holanda molt diferent a tot el més. Holanda és un país molt expedidor, és diferent a lo que és Moscú i lo que és Sant Petersburgo, i Bielorússia jo crec que és una porta d'entrada a més enllà, més cap a Moscú o a altres zones consumidores, però que també surt de la norma de lo que vam veure a Moscú. Jo em pensava veure una cosa molt pareguda i no. Vaig veure coses molt similars en quant en conjunt, però molt diferent respecte, o molt millor, en aquest cas.
Bueno, jo crec que Marc ja ho ha dit, que Holanda és un país que, a part del consum intern, és bàsicament reexportador. Després hi ha Rússia, que és un monstre en quant a nivell de consum, no? De dos superciutats com Moscú i Sant Petersburg, i després hi ha Bielorússia, que, bueno, que jo crec que tots han marxat amb bona impressió, i i sabem que també pot, fer, pot servir-nos com a país reexportador degut a que té un acord de duanes amb Moscou que ens pot facilitar una mica en cas de dificultats l'entrada a Rússia, no? Vull dir que ho podem fer servir com a reexportador o com a consum intern, no? Vull dir que pot ser interessant.
Ho comentava anteriorment el senyor Jardí que al final s'escollís Bielorússia, en principi s'havia d'anar a Qatar. Quin és el que us acaba de fer canviar d'opinió? En quins índexs us baseu per a aquest canvi d'ubicació del viatge?
Bueno, Qatar alguns ja ho coneixíem, llavors vam decidir Bielorússia perquè davant de la problemàtica que pot haver davant en les aduanes, com ha dit Rodríguez, també ens havíem de intentar saltar el que és Polònia. Polònia està fent de plataforma, com igual que Holanda està fent per països de l'est, i havíem d'intentar saltar-ho. Llavors vam considerar que era un moment òptim per poder-ho fer davant de la possible problemàtica que ens trobéssim amb aduanes o amb fronteres en Moscou.
Comentava fa poc, senyor Pinyol, que amb Rússia us havíeu trobat amb algun problema, que potser no us havia donat tan fruit del que us pensàveu en el seu dia.
Més que problema, era un país difícil, un país problemàtic, és un país que no aviam volen qualitat, ells tenen el que tenen, i després, políticament parlant, és molt inestable. Això et fa una mica de frente. Jo crec que és un país per tindre'l com a oportunitat, no com a continuïtat de mercat.
Fins quin punt és important l'exportació al mercat internacional per part dels vostres productes, dels productes de casa nostra, estem parlant?
Bueno, jo crec que és bàsica, no? Perquè si tota la fruita que produïm aquí ens l'haguéssim de menjar a Catalunya o l'àrea, jo crec que no acabaríem farts de fruita, no? Vull dir que per nosaltres és importantíssim poder exportar, no? Perquè si no podríem col·locar tota la fruita que tenim.
Però necessitem els mercats. Si no, com, les fronteres existeixen, evidentment, però no estan tots els mercats estan oberts. I el que tenim que fer és diversificar el màxim possible per poder treure rentabilitat al nostre producte. Com més, no hi ha només per lluny, sinó com a més botiguetes, més al consumidor pots arribar, més pots revaloritzar el teu producte i menys competitivitat tens uns contra els altres.
Permeteu, jo crec que és fonamental el fet d'aquest salt de 3.000 quilòmetres que hi ha des de la Ribera fins a Minsk, és bàsicament per saltar-nos tot el que hi ha entremig.
I entremig
entremig el que hi ha són intermediaris que queden uns beneficis que poden quedar directament a la butxaca del consumidor final i a les butxaques dels productors inicials. I per tant, jo crec que això és important.
L'utòpic que s'ha dit sempre és que allà compren barato. Bueno, pot ser compren barato, però la millor que mos compren altres compren més barato per vendre més car en ells allà. I la millor este diferencial per a nosaltres ens pot salvar i pot ser clau.
El sentit del canvi d'estratègia quant a Qatar i Bielorússia, hi ha una dada que és molt significativa, que la vam poder detectar al seu moment. Bielorússia ha passat en 10 anys de consumir 4.000 tonelades de fruita a consumir-ne 24.000. Això són 6 vegades més. Per tant, això és una evolució que no és que sigui de consum intern, sinó que és com deia Rodríguez, està fent de porta d'entrada a un monstre com és Rússia, i per tant aquí tenim una capacitat de penetració molt important i té molta més estabilitat, té molta més seriositat. Abans parlàvem de l'aspecte que té el país en si, és un país molt més occidental, molt més europeu, i per tant doncs, segurament que molt més fàcil d'entendre-nos perquè deuen tindre una filosofia més semblant a la nostra. No?
Aquest alt consum encara no ha arribat a Qatar, entenc.
Aquest
consum de Bielorússia no s'han trobat aquestes...
És molt inferior,
molt estabilitzat, que passa que hi ha uns estàndards de qualitat, de demanda de qualitat molt més elevats que nosaltres també els hi podem oferir, perquè tenen aquesta gent que estan aquí tenen un producte...
Si
no ens estimem nosaltres mateixos malament, és difícil trobar al món un producte de la qualitat del que produeixen aquí. És així de clar i senzill, en algun lloc ho han de ser els millors, doncs som aquí.
Rodríguez, volies comentar alguna cosa?
No, bueno, que el fet avui en dia d'exportar dintre del que són les fronteres de la Unió Europea és el mateix que vendre a Barcelona, vull dir, no té cap tipus de tràmit més, no? El tema és vendre fora de la Unió Europea, no? Llavors, vull dir que això han deixat de ser com aquell que diu exportacions són expedicions, no? Vull dir, lo difícil és fora, és fora frontera.
És l'assignatura pendent, potser, no? Fora d'Europa, perquè Europa ara sí que sembla que el lliure mercat és el que afavoreix el que comentava el Rodríguez, però atravessar ja les fronteres de la Unió Europea això ja és més complicat, no? Sobretot pel cost que
pot complicat. Tenir. No és que siga complicat, perquè al fi al cap és 500 o 1.000 quilòmetres més, però mos ho fan la política en si de cada país te fa que et se compliqui tot això, però bé.
Bé, en quant a aquests índexs d'exportació que coincidíeu que eren fonamentals, eren importantíssims, no sé si ens podríeu dir algunes dades en general d'índex d'exportació que teniu vosaltres en aquests països.
Intentant sortir del tòpic aquell 80-20 o 70-30, no?
Però jo és quasi, que era casa el que es va, sí, se'n va fora.
Sí. Jo quasi diria que el 80% de la producció de la Ribera se'n va fora. No diré més, perquè evidentment no saps exactament la base de tot, impossible enviar-ho tot, perquè no pot ser tot, és la cosa d'aquí també, però jo que calculo que el 80% de la producció de la Ribera se'n va fora.
Sí, sí. Coincideixes en...
Inclús en el nostre cas més, vull dir, 90-95%, vull dir...
Xifres molt elevades.
Sí, xifres espectaculars. A tots els àmbits de la gestió pública a nivell de govern se parla de que la sort que tenim en el nostre país és que tenim capacitat exportadora. Ja ho teniu l'exemple aquí al damunt de la taula. Entre el 80 i el 95% del producte que es produeix aquí se'n va fora. De fet, amb algunes de les entrevistes que vam estar, coneixien algunes de les empreses que estan avui aquí en aquesta taula i, per tant, producte de la Ribera ja l'havien consumit a través d'aquests intermediaris holandesos, intermediaris de Polònia, intermediaris d'altres països que la feien arribar allà, doncs, com un producte extraordinari, carregant-hi un sobrecost que nosaltres podem estalviar-nos i que ells puguin tindre una rendibilitat molt més alta.
Jo no sé què en pensaran el Marc i el Rodric, suposo que en aquestes coses estan més acostumats, però, clar, te'n vas a Bielorússia i que una persona et digui ah, sí, el teu producte ja l'he consumit, com us quedeu després de tot
plegat? Molt bé, la veritat és que el cost queda bé.
Sí, no?
Sí, saps que ha anat per allí, però que t'ho diguin, a més, pues... perquè si t'ho diuen és perquè en queda content, si no, no t'ho diria.
No, la mateixa sensació, sí, sí.
Bé, ho comentàvem abans que, òbviament, hi ha coses que afavoreixen, hi ha temes que són una problemàtica, com, per exemple, exportar fora de la Unió Europea, però hi ha coses positives i hi ha coses negatives. Expliqueu-nos una mica...
Jo diria que l'única cosa negativa que tenen aquells països és la competitivitat que tenim en quant a quilometratge. D'altres són els productores dels nostres productes iguals o similars o diferent de qualitat, però que, evidentment, el poder adquisitiu dels bielorussos pues, no és el mateix que el nostre, i el que busquen és preu. També busquen, no ens desenganyem, ells si poden comprar 60 cèntims no pagaran 70, i si poden comprar euro no pagaran euro 20. I això és el factor, juntament a la documentació, és el factor que fa que potser és més difícil anar cap allà per qüestió de rentabilitat, res més.
Senyor Jardí, ho ha estat allí quatre dies a Bielorússia. En aquests dies, reunió rere reunió, expedició rere expedició, viatge amunt i avall per a que aquest producte de casa nostra tingui sortida també en aquest país, a Bielorússia. Expliqui'ns una mica quin ha estat el planning que heu seguit aquests dies.
Bé, de fet, dies útils n'hi ha hagut dos.
Exacte, el viatge, no?
Teníem migdia d'anar i migdia de tornar, i per tant, més de migdia d'anar i més de migdia de tornar, entre enllaços aèris i això.
L'escala perd molt temps, sí.
Intensiu, dos dies, concretament dijous i dimecres i dijous, 10 entrevistes amb aquests dos dies, entrevistes que duraven doncs a prop de les 2 hores segurament, sí, entre una hora i mitja
entre
dues hores,
i acabar, sí.
Amb uns desplaçaments d'un lloc de visita a l'altre doncs importants, perquè és una ciutat absolutament plana i les comunicacions doncs eren llargues. Cap dels dos dies vam poder dinar, perquè doncs, la feina, l'agenda era atapeïda al 100%, i fins i tot el segon dia, el dijous concretament, hi havia una empresa molt interessada, ara exactament no sé el nom perquè no me'n recordo de tots, que estava situada a 250 quilòmetres de la capital de Minsk, i tal era l'interès que ens van enviar un cotxe amb xòfer per tal de que els productors poguessin anar a explicar-los personalment a casa seva quin producte tenien, a què es dedicaven, i després van tornar una altra vegada els productors cap a la pròpia capital. Per tant, l'interès a 3.000 i escaig quilòmetres d'aquí pels nostres productes és important. S'ha fet una expedició per a treballar, i que la gent, això m'agrada transmetre-ho, aquests senyors que avui m'acompanyen s'han pagat de la seva butxaca el viatge i l'estada allà. Però el Consell Comarcal el que ha fet és obrir totes les portes que ha sigut capaç d'obrir per tal de tindre aquesta agenda atapeïda, per tindre traducció, per tindre totes les facilitats de no anar a picar una porta freda. Aquest dematí Rodrigo m'ho comentava. La feina que hem fet en dos dies, si l'haguéssim d'anar a fer pel nostre compte, probablement l'hauríem tardat anys a poder-la fer. Per tant, això ens ompli de satisfacció al Consell Comarcal, que una gent que amb els seus diners s'aventuren a acompanyar-nos a una expedició perquè ells volen fer aquesta expedició, perquè el Consell Comarcal intenta obrir les portes portes que ells necessiten que obrim. I això és el que se'n diu pura i taxativament col·laboració público-privada, que és el futur del nostre país, i si no es per aquesta via no ens en sortirem.
Creieu que en aquesta col·laboració público-privada que assenyala el senyor Jardí s'ha de continuar treballant, no només en casos excepcionals com per exemple el viatge a Bielorússia que estem parlant avui, o de Rússia l'any passat, o d'Holanda de l'altre, sinó que és una cosa que ha de ser constant a continuació.
Evidentment, des del sector podríem que d'aquí 20 anys ens poguéssim assentar tots aquí i poder dir sí, enguany vam anar, o aquest any passat vam anar, i l'altre, i l'altre, i l'altre, i en salts en el dia d'avui. Això fora, bueno, el goig més gros per part de tots. Creiem que si no és així, no, moltes coses no es podrien fer.
No, sí, és important per nosaltres tot això. Vull dir, demostra també que l'administració ens suporta d'alguna manera i ens agrada que s'interessin pel que estem fent i per les necessitats que tenim, no? I que ens ajudi això a obrir portes i a tirar barreres i ens envalentoni també, no? Vull dir, una mica de força a tots.
Evidentment, aviam, és una cosa que si no fos pels polítics del país de, no, això del Consell Comarcal no ho haguem pogut fer tampoc nosaltres. Perquè no, si no, no pots anar.
Bueno, és que si no és un estudi,
no pots concentrar-ho, i és un estudi que no pots fer-ho, a nivell d'empresa no pots fer-ho.
Sens dubte, doncs, en aquest cas la col·laboració del Consell Comarcal ha estat
clau
totalment,
Sí, sí.
En aquest cas el recolzament del Consell Comarcal arriba perquè el vostre sector és un dels sectors més importants també de la comarca. A més, ho comentàvem en diverses ocasions, senyor Jardí, que a part del sector energètic, el sector de la fruita dolça, per exemple, és un dels sectors que també dona molta feina a molta gent a casa nostra, que a més estem a punt d'entrar ja en temporada. Per tant, què es preveu més o menys d'índex de contractació en aquesta temporada?
Va molt similar a l'any anterior, eh? No?
Sí,
bueno, jo crec que la producció d'aquí de la comarca està estable.
Sí, bueno.
Ells estan en expansió.
Bueno, ells estan en expansió, sí, però que encara està pujant, vull dir que tampoc. Sí.
No, abans hem parlat d'unes 1.500 persones per tota la campanya, no? Per les tres empreses que van fer el viatge, més o menys. Sí. Un estimat és aquest, no? Després, igual s'ha de córrer i s'ha de contractar més gent, però en principi, més o menys, això.
Fixem-nos bé la dada, Les tres empreses que van anar al viatge contractaran 1.500 persones, però hi ha més empreses a la comarca. Per tant, segur que anem molt més enllà de les 2.000 persones que estan contractades al sector agroalimentari, que comença a treballar doncs d'aquí 2-3 setmanes i que arribarà fins al setembre.
Final d'agost, setembre.
Final d'agost, setembre. Estem dient maig, juny, juliol, agost i una part de setembre, és a dir, entre 4 i 5 mesos, més de 2.000 persones. La setmana que ve comença la recàrrega de la central nuclear.
No hi arriba tant,
I durant 40 dies treballaran menys de 1.000 persones. Per tant, sí, el sector energètic, el sector industrial de la comarca és molt important, però el sector agroalimentari, com a mínim, ho estan, si no més.
S'ha de partir que en una comarca no pots monopolitzar la vida de la gent. No pots dir viurem només del riu. No, viurem del riu, de les carreteres, de la fruita i de l'energia i de tot el que poguéssim viure, perquè això és el que ens dona viabilitat als que som d'aquí. Si no, si només monopolitzem, llavors anem malament. Si només fos fruita o només vinya, estàs a mans d'un.
Bé, a més, en aquest sentit, s'espera doncs aquesta contractació d'uns 1.500 persones aproximadament, vora aquesta xifra. Des del Consell Comarcal, com ho valoreu, aquest alt índex de contractació?
És que no cal que sigui el Consell Comarcal qui ho valori, això. Jo sembla que tothom que li facis aquesta pregunta només ho pot valorar extraordinàriament bé. Els moments que estem passant, quan a tots els ajuntaments, quan al Consell Comarcal rebem a diari visites i visites i visites i tots volen exactament el mateix, treballar, que hi hagi un sector autòcton, no deslocalitzable, de gent professional, de gent que sap fer les coses, que s'estima la terra i que fan un producte extraordinari, que sigui capaç de generar aquest índex de població activa, 2.000 persones és el 10% de la comarca. És a dir, un sector que durant un terç de l'any ocupa a un terç de la comarca. Això em sembla que és una autèntica barbaritat. Si això ho extrapolem a comarques veïnes, és que se posaran les mans al cap. La nostra comarca són 23.000 aproximadament, i aquests senyors n'ocuparan 2.000 durant 4 mesos. Per tant, només podem dir que gràcies, que tingueu molts èxits, i la nostra obligació és acompanyar-vos on pugueu col·locar el vostre producte, perquè els vostres èxits continuen augmentant, i l'any que ve, en lloc de contractar 2.000 persones, necessiteu 3.000. Mm. Aquesta és la nostra obligació. I ells, la seva obligació és intentar guanyar els màxims de diners possibles a les seves empreses, fer-les rentables per tal de poder donar benestar i una manera digna de guanyar-se la vida a les persones de la nostra comarca.
En aquest sentit, la col·laboració público-privada que hi ha hagut, per exemple, en el vostre cas, per al viatge a Bielorússia, hi ha aquesta col·laboració entre la gent que ens comentava el senyor Jardí ara mateix, de que s'atansa les portes del Consell Comarcal demanant, per exemple, feina. Aquest readreç a les empreses o no?
Jo crec que les empreses tenen un personal molt estable durant les últimes campanyes. Mm. Jo crec que tenen molta continuïtat amb el seu personal, però jo no sóc qui ha de fer d'oficina de col·locació d'aquests senyors. Ells tenen els seus conductes, tenen els seus canals, i que opinin ells, me sembla, no?
Bueno, en aquest sentit, s'ha de dir que tal com està la normativa a nivell estatal, és que les empreses, quan agafem una persona a treballar, entra a ser fix o discontinu, entrar a ser fix o discontinu, té drets aquella persona abans que un altre a continuar ocupant aquell lloc de treball. Llavors, clar, venim d'uns anys en què faltava molta gent per treballar, no trobàvem ningú, la gent tenia feina, i evidentment la feina de temporada no la volia fer ningú. Per què? Perquè tenien feina tot l'any, jo també ho comprenc. Ara estem redistribuint una mica la gent, però encara ens veiem, continuem ben obligats a agafar molta d'aquella gent que fa 5, 6, 7, 8 anys ja estaven en altres, siguin del terreno o no siguin del terreno, perquè venia gent de les comarques veïnes, però venia molta gent també d'aquí, dels pobles voltants, i sí, tenim molta gent que és del terreno. No, jo calculo que en altres, concretament, el 50% de la gent és no diré de Mora, no diré de Benissanet, no diré de... però de la comarca sí, de Rodalies sí, que poden anar a dinar a casa o a dormir a casa perfectament sense cap problema. Que també estem obligats a tindre gent que van i tornen del seu país, també. Per què? Perquè estos són fixos discontinuos, la llei, els empares, estem a la Comunitat Europea, i és així, també és correcte, jo també ho veig. Que bueno...
Rodric?
Sí, bueno, arriben molts currículums, no? Via mail del venen entregat, t'aturen, te truquen, sí que hi ha demanda de feina, vull dir, això està clar.
Bé, tal com deia el senyor Jardí en diverses ocasions, l'estic citant contínuament perquè, com que tantes vegades el fil directe que sempre ens acompanya, doncs...
Doncs no m'acobideu tant. Sempre que m'acobideu jo vinc.
Sí, no? Però sí que és veritat que, per exemple, vostè va dir que en aquesta pròxima recàrrega de la central nuclear s'intentaria que el màxim número de persones fossin de la Ribera d'Ebre, que s'acabés aquesta circulació de gent que ve de la costa per a treballar aquí a casa nostra, sinó que la gent i que la feina requereix també en el nostre territori. Suposo que serà el mateix també que se busca i s'intenta aconseguir amb el sector de la fruita dolça i d'altres sectors, òbviament.
Jo crec que és un sector que ho ha practicat durant la seva trajectòria, ho han estat practicant. Mm-hmm. De tota manera, jo crec que ells són d'aquí. Si algú s'estimen és la terra d'aquí i la gent d'aquí. Per tant, em sembla que tenen la sensibilitat suficient com per a diferenciar-los de l'estratègia que puguin tindre de contractació a una gran empresa que no té, ni tan sols té la seu social a Catalunya, sinó que la tenen a Madrid, i per tant, lliçons de sensibilitat amb aquests senyors jo no us n'hi puc fer cap. En cas la puc fer...
No sé quin tipus de contractació fan a la nuclear. No sé si és per acumulació de feina, si és quin tipus de contracte fan. Com que no saps quin nivell d'obligatorietat tenen de renovar contractes els que tenien l'any anterior o les altres recàrregues.
Això no n'hi ha cap. Ja és una petició històrica que s'ha escoltat les darreres setmanes. Hi ha hagut reunions amb tots els alcaldes de les dues zones nuclears de Catalunya amb la direcció de l'empresa, i ens han assegurat que és una qüestió que la tenen en compte i que es notarà de manera imminent a les pròximes recàrregues.
És una de les feines dels polítics de casa nostra, que lluita per aquests interessos, òbviament. Ja per acabar, senyor Jardí, de cara al maig toca un altre viatge, en aquest cas a Dubai, amb els productors de l'oli. En aquest cas parlem de la fruita dolça. De cara al maig li toca als productors de l'oli a Dubai, en un altre ambient. quina valoració en, bueno, òbviament la valoració en farem després quan vinguin d'aquest viatge, però què ens en podria dir?
El sector de l'oli està seguint un camí paral·lel al sector de la fruita dolça. Porten un any de carència, és a dir, van un any per endarrere. Aquesta és la segona sortida que fem. Anem a Dubai perquè és un mercat on intentarem, no sé si ho aconseguirem, intentarem que l'extraordinari producte que tenim a casa nostra se pagui el preu que poden pagar la gent que probablement té més capacitat adquisitiva del món. I per tant anem a vendre un producte gourmet d'altíssima qualitat a un preu molt més que raonable, i per tant aquest és l'objectiu que tenim. Anem a intentar obrir la porta més difícil d'obrir del mercat, perquè els productors de la comarca, així m'ho han demanat, són productors petits, són productors artesans, per tant la seva capacitat de producció no és molt alta, i per tant el que volem és tindre la màxima de rendibilitat amb el producte que, que ells poden assumir i que poden exportar. Farem la valoració després, ja que sempre que m'emplaceu, doncs jo us torno a demanar que em torneu a emplaçar i vindrem amb els productors d'oli que fem la valoració d'aquest viatge a Dubai, i esperem doncs tindré com a mínim l'èxit que hem tingut amb aquesta expedició que hem fet a Bielorússia, i poder tindre la satisfacció de sentir-te útil fent la feina que fas, que em sembla que no hi ha res més reconfortant amb aquesta vida que sentir-te útil amb la feina que fas, no? I aquesta gent, doncs, mos fan sentir útils perquè em sembla que els ajudem a fer la seva feina.
Bé, ja per acabar amb el Marc i amb el Rodríguez, no sé si teniu en ment ja un altre país de cara a la propera temporada, un altre viatge.
Bueno,
Mulleus.
No, països n'hi ha diferents, però a vegades per interessos de segons el model d'empresa, un podria dir països nòrdics europeus, l'altre podria dir Xina, l'altre podria dir... Bueno, depèn una mica, és consensuar una mica què és el que anem a buscar.
Ho entre tots, eh?
Sí, sempre s'arriba a un acord. També vam, entremig de Dubai i Bielorússia, vam estar parlant d'Ucrània, de la possibilitat d'anar a Ucrània com a país consumidor, el que passa que
la situació era una mica
delicada, sí. Llavors vam dir, canviem i anirem a Bielorússia, si no, la idea era anar a Ucrània, doncs, bueno, la millor l'any que ve podem parlar d'Ucrània, podem parlar de països nòrdics, Finlàndies, o podem parlar de la Xina perfectament.
El mercat xinès és un mercat molt, molt ambiciós, però també és el que diem, no? Quan a través de les fronteres, doncs a vegades et trobes amb més problemes del que ens espera.
Aviam, una de les finalitats d'estos viatges no és anem a vendre tota la producció allà, no. Anem també a conèixer com treballen i qui són els nostres competidors. Perquè moltes vegades estàs parlant de qui tens davant i no saps ben bé a què et trobes. Per exemple, una de les visites que vam fer en aquest viatge va ser algun punt de venda. I el punt de venda entens perquè volen comprar barato o entens perquè no poden pagar més. Perquè les qualitats que allí, doncs, potser no eren les que ens pensàvem trobar en funció del que ens demanen nosaltres. És a dir, és bo saber el que tenim, el que oferim i la competitivitat que tenim a lloc de destí. Per tant, no només assolir mercat, sinó conèixer el què. Per tant, Xina pot ser un lloc on conèixer el que mos ve i conèixer el que els hi podem oferir. No només el que oferim, sinó el que mos pot vindre.
Sí, el que ha comentat Marc, no? Els propers viatges pues, no sabem on seran, però tenim, crec tots tenim una idea, una vaga idea, ja els ha mencionat tots ells, no els repetiré, i bueno, ja veurem, no? El temps dirà. Ara esperem tindre bona campanya i poder planificar bé l'any que ve. Ja.
Bueno, la campanya espereu bona, però almenys.
Bueno, la producció hi és. Després el mercat ho dirà en funció de l'oferta i la demanda.
Els pagesos sempre miren cap al cel, també.
Moltes vegades diem d'anar en un país llunyà i a la millor... Ara diré com se va fer també l'any passat. Vam mantindre una reunió aquí a la comarca en empreses catalanes. No per anar més lluny has de vendre més bé, més car, més volum, sinó que la millor a casa no et coneixen prou o no coneixes prou tu com funciona a casa. I el que s'ha d'entendre i s'ha de ser capaços d'absorbir en altres com treballen per ser capaços d'oferir-los allò que volen. El producte el tenim, què voleu, com ho voleu i quan ho voleu. Això.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules acabem. Rodríguez Sedó, de Serima Charris, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Altres.
Marc Pinyol, del grup Fruita de Benissanet, moltíssimes gràcies també.
Moltes gràcies.
Fins la propera. I senyor Jordi, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, també un plaer de nou tindre'l per aquí i l'emplacem en una nova ocasió.
Fins aviat, moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia, els tres.
Adéu, bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.